Havia condemnat a una pena de presó permanent revisable Ana Julia Quezada per l'assassinat amb traïdoria i l'agreujant de parentiu del nen Gabriel Cruz. Recordem que Ana Julia Quezada, que era la parella del pare del nen, va matar-lo el 27 de febrer de l'any passat i va ser detinguda l'11 de març, ara fa més d'un any i mig, quan transportava el cadàver al maleter. El veredicte amb la pena es coneix 10 dies després que el jurat popular ja la declarés culpable. D'altra banda, destaquem que Anna Puigdemont, germana de Carles Puigdemont, ha negat haver-se trobat amb alguns dels detinguts en l'operació Judes, com afirmaven noves filtracions del cas, que es troba sota secret de sumari. La germana de l'expresident, en un comunicat, titlla les informacions d'interessades filtracions. I precisament en relació amb aquestes filtracions, amb l'ambient polític molt enrarit, Ciutadans ha decidit avui, per unanimitat i en la seva executiva, presentar una moció de censura contra el president de la Generalitat. El partit taronja justifica la mesura perquè considera que s'han traspassat totes les línies vermelles a Catalunya. L'anunci l'ha fet aquest migdia la líder catalana de la formació taronja, Lorena Roldán. I també destaquem que almenys dues persones han mort en un incendi aquest diumenge al camp de refugiats superpoblats de Mòria, a l'illa grega de Lesbos. Es tracta d'una dona i un nen. És un dels camps més massificats a la zona. I és notícia que han recuperat un centenar d'àmfores plenes d'un vaixell romà trobat aquest estiu a Palma. El carregament, que molt probablement es dirigia des del sud de la península a Roma, portava oli, vi i salses de peix. I recordem que demà comença el mes d'octubre i enguany el Papa l'ha declarat més missioner extraordinari. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd. Un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles la destinada als professionals del sector, un premi a la millor pràctica en la cura de persones, i també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Catalunya. Són les 16.03, les 4:03, i això és Mont Perico, el programa de ràdio estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Alfaro, qui us parla, Josep Sánchez. Els comandants tècnics, el Jordi Carretero. Ahir la graderia Perico va esclatar demà en la demissió del tècnic espanyolista. La derrota, plena d'accidents i errors propis, va acabar amb el tècnic de David Gallego. El club ha mogut fitxa avui i ha ratificat el tècnic. O sigui que el tècnic Sulien serà a la banqueta dijous davant el CSKA de Moscú i diumenge a Mallorca, de moment. Avui valorarem com va anar partit i debatrem sobre quines mides s'haurien de prendre urgentment. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba demà d'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Una especie en expansión, una especie que se levanta, como dice la Culler, que espero que sea así, ¿no?
A ver hacia dónde nos expandemos, ¿no?
Nos
expandemos.
A ver si nos levantamos pronto.
Bueno, está bien. Como decías, el club hoy, más que hacer una ratificación oficial, ha sido mediante Joan Capdevila, que ha hablado. Hoy no ha hablado ningún jugador en el regreso a los entrenamientos.
Recordemos que es el nuevo responsable de relaciones institucionales.
Así es. Y hoy ha ejercido como tal, por primera vez, dijéramos, ante la prensa, ¿no? Y como decíamos, pues el equipo se ha ejercitado desde las 10:45 en la Nijarque y, a diferencia de otras veces, en lugar de un jugador, ha hablado el mencionado Capdevila, que, como no podía ser de otra manera, ha tenido que salir a, dijéramos, salir a torear, ¿no? O salir a lidiar con nosotros, con los periodistas.
Que además era un clamor. O sea, todo el mundo pedía que el club se posicionara, dijera, por lo menos estoy aquí y me doy cuenta de lo que pasa.
Está por ver si a la afición le satisface el hecho de que haya sido Joan Capdevila o si esperaban otra figura. Dígase, Óscar Pernau o Rufete o quien fuera, ¿no? Pero en cualquier caso, a quien podemos escuchar es a Joan Capdevila. Y como no podía ser de otra manera, las preguntas han girado en torno a ver si lo adivinas,
el partido. y el futuro de David Gallego, evidentemente.
Evidentemente, la mayoría sobre David Gallego. Y en primer lugar, le escuchamos hablar sobre cuál es la situación respecto al técnico de Súria y si se ha tratado una posible destitución.
Bé, de moment està clar que no. Estem atravessant una situació pues que no ens agradaria. Pues de moment no som com totalment inicialment esperàvem, però bueno, tenim totalment confiança en aquest projecte. Sabem doncs, de que bueno, hem tingut una pretemporada atípica, en la qual pues, bueno, hem tingut uns partits exigents també de preparació per aquesta Europa League, en la qual unes eliminatòries bueno, que han sortit bé i ja et dic, ara mateix, ja et dic, a la Lliga no és el que nosaltres voldríem, però la confiança és total, absoluta, perquè, bueno, de moment, doncs, pues, bueno, estem en una temporada històrica, després de 12 anys tornem a estar a Europa i ja et dic, estem totalment convençuts que bueno, pues, el gran treball que està fent el tècnic i el cos tècnic pues, han de respectar bastant i, de moment, pues, total normalitat.
Pues lo que decías, de momento total normalidad, pero se ha hecho algo más de hincapié respecto a la figura de David Gallego y se le preguntaba a Joan Capdevila sobre el hecho de si estos dos partidos que vienen ahora, recordemos el jueves en Moscú frente al CSKA y el Mallorca frente al Mallorca, el domingo frente al Mallorca antes del parón de selecciones, si ha recibido o no el técnico un ultimátum en cuanto a estos dos partidos.
No hay ultimátum ni mucho menos. Ahora de lo que se trata es que bueno, hay un partido muy importante el jueves en Moscú. Como antes te comentaba tu compañero, 12 años volvemos a Europa. Está claro que hay muchísima ilusión también en esta competición, pero del ultimátum aquí no hay ningún ultimátum para nadie, ni mucho menos.
Bueno, pues no tiene un ultimátum David Gallego, pero se le ha vuelto a preguntar otra vez sobre el técnico y en esta ocasión sobre si se confía realmente en la labor del técnico.
El meu últim any aquí, que també vam passar molt malament, recordo amb Aguirre que vam estar, no sé si 16 o 9 jornades amb descens. Al final, la unitat del vestuari és clau. És clau, doncs que els jugadors, ja et deia abans, que si amb el que fan fins ara no dona, pues que facin alguna cosa més. També no, ells ho saben. Però també tindré una mica de confiança entre ells. Han de, pues, bueno, d'alguna manera, ajudar-se i fer grup. Al final, és el grup el que tira endavant. I et parlo per la meva experiència de que al final, quan hi ha una situació dolenta, inclús, bueno, portem 7 jornades, tampoc és que sigui crítica, ni molt menys, però sí que és cert que necessitem una reacció com abans, i els únics que ho poden fer són els jugadors. Per tant, jo m'agradaria, doncs, que, bueno, que és normal que hi hagi crítiques, però que siguin per reflexionar i siguin constructives perquè es millori, no? Perquè encara hi ha molt marge de millora i aquest és el camí, intentar millorar el màxim dia a dia, i et dic, el grup serà el que tirarà endavant, doncs, aquest batxa que tenim de mals resultats.
Comparecencia ante la prensa muy complicada, la de hoy de Joan Capdevila para estrenarse, pero bueno, está en el cargo.
Y más cuando en realidad no tienes nada que comunicar, sino simplemente decir o intentar decir que no pasa nada, que tranquilidad y que un poquito de paciencia, ¿no?
Sí, entre otras cosas también se le preguntaba sobre si ha hablado con el español con algún otro técnico que no fuese David Gallego y la respuesta ha sido algo así como un no lo sé, sí, que crea cierta incertidumbre, ¿no?, en el aficionado. Pero sea como sea, escuchamos un último corte, ya no hablando tanto de David Gallego, sino de la plantilla en sí, y se le preguntaba a Joan Capdevila sobre si considera que este curso se ha debilitado.
Está claro que, bueno, tenemos antecedentes de que en el año pasado pues hubo momentos también de dudas, como puedas llamar. Se confió en esa plantilla y acabó en Europa. Es cierto que han habido pues cambios. No creo que la plantilla sea debilitada, ni mucho menos, pero bueno, está claro que hay un proceso de adaptación también. Hay unos jugadores, muchos. Yo creo que quiero recordar que el entrenador no ha tenido la plantilla al completo en ninguna convocatoria. Y bueno, pues y ahora mismo se están recuperando jugadores muy importantes, como puede ser David López o Piatti. Tenemos también todavía la baja de Facundo Ferreira, que bueno, cualquier baja siempre debilita al grupo. Por lo tanto, yo no creo que tampoco sea más débil que el año pasado, sino que necesita un proceso más de adaptación y hay que darles confianza en los jugadores porque están trabajando muy bien, son profesionales, hay un buen vestuario, el vestuario es muy profesional y estoy convencido de que esto cambiará. Tenemos que revertir esta situación, hay mucho tiempo todavía por delante y lo que hay que hacer pues que estar muy unidos, sobre todo porque hemos pasado por situaciones mucho peores y la verdad que hay que tener un poquito de, bueno, paciencia no sé si es la palabra, pero un poquito también de comprensión porque este grupo al final yo creo que saldrá adelante.
Pues en definitiva lo que comentábamos, comparecencia muy complicada a la de Joan Capdevila hoy, pero bueno, pues se ha llevado a cabo y un poco el mensaje que esperábamos, porque al final pues eso es, ¿qué va a decir?
¿No? Un poco lo comentábamos, o sea, digamos que lo han fichado para eso, lo han contratado para eso, me parece muy bien que dé la cara en los momentos difíciles. Otra cosa es que le den armas, ¿no?, para salir en la rueda de prensa y argumentos. Pero bueno, por lo menos alguien da la cara, que es importante. Un consejo y seguimos.
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Anem a saludar els nostres contertulians. Bona tarda, Dani Solsona. Que no troba el micro.
Joder, m'heu tret ja el micro i tot avui.
Ja, és que sap tenim por.
No, que va, que va.
I bueno, bona tarda.
Ramon Rius, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Avui
bona
tarda. Et veig tranquil.
Avui estic molt serio, molt cabrejat. Ja després ja que entrem en la tertúlia, però la veritat és que veig el club en una deriva total per moltes coses i després ja l'explicaré.
Papel i boli trae, oi?
Sí, he fet uns quants apunts. Perquè
una llista.
No, he fet una llista de diverses coses, perquè ja no solament el gallego, vull dir, el club...
¿Gallego que és un idioma o...?
No, el gallego. Gallegos argentinos tots són els d'aquí, vull dir, sí. Gallegos n'hi ha molts. Però vull dir, estic molt decepcionat amb moltes coses d'aquest club. Crec que havien fet un canvi positiu i realment el canvi... Vam tindre, no sé si és que vam tindre sort al final de temporada passada, la gent que es va pujar al carro sense mereixer-ho, i avui en dia el sentiment de l'Espanyol està per terra, vull dir, s'està encarregant el club, en una paraula.
Tens una llista, després passarem la llista. Un consell i seguim.
No et perdis la final mundial de la Danone Nations Cup el proper 12 d'octubre d'un quart d'11 del matí a 9 del vespre a l'Estadi de l'Espanyol de Barcelona. Més de 700 nens i nenes de 27 països es donaran cita a la competició mundial més gran de futbol a la vi. Un dia per gaudir en família, amb el partit de les llegendes de la Liga i les actuacions musicals de Ricky, Nerea, Raúl i Carlos Raid i una fan zone a l'estadi amb activitats per tothom. El 12 d'octubre, Play Football Change the Game amb la Danone Nations Cup.
Recordad que las entradas para esta final mundial de Danone Nations Cup se pueden comprar tanto en la web del Español como en la web de Danone. Y vamos a repasar de lo que dio así el partido, de nefasto recuerdo.
Sí, de alguna manera vamos a repasar cinco claves. Como cinco claves, como hacemos en cada partido. En este caso, no solo del partido, sino un poco de la situación en general. En primer lugar, creo que el partido de ayer deja muy claro que hay un problema de confianza enorme en este Español. El equipo está decaído y se nota en demasía. Al final, el fútbol, en ocasiones, muchas, es un estado de ánimo y el que atraviesa ahora mismo el Español, desde luego que no es nada bueno. Un reflejo de ello es como el equipo sale bien, comienza bien el partido, durante los primeros 15 minutos lleva la iniciativa, pero ni mucho menos arrincona al Valladolid, es decir, en esos 15 minutos el Valladolid también sale con cierta facilidad, pero en cuanto a recibe el gol, todo se desmorona. Creo que hay un grave problema de confianza y se está acusando en demasía, como decíamos. Los errores individuales, de los que tanto se ha hablado estas últimas horas, también son un reflejo de esta falta de confianza, y no hay nada peor que un futbolista con miedo a fallar, un futbolista al que le queme el balón en los pies, porque al final falla. Y lo de Calero ayer, pues es un claro ejemplo.
¿Y dónde está dónde se hace más aguas?
Futbolísticamente hay varios problemas, pero también al final parece que cada uno de nosotros tiene un entrenador dentro y no todos estamos en lo cierto, me incluyo. Siempre queremos dar nuestra opinión, pero pues a cada uno nos gustan unas cosas y nos desagradan otras. Pero podemos decir abiertamente ya que tanto Javi López como Idak Vila, hablando de jugadores en concreto, pues atraviesan un muy mal momento de juego y gozan de la titularidad. Entonces, sin ser el de ayer el peor partido ni de uno ni del otro, tal y como quiere jugar Gallego, el rol de los laterales no está solo en no cometer errores, sino que tienen que ser protagonistas, tienen que aportar. Y ahora mismo Javi López y Didac, no es culpa suya, pero no están para eso. En estos momentos no atraviesan un buen momento. El Valladolid habitualmente ya hace mucho hincapié en entrar por los costados, ya no solo con Óscar Plano o Toni Villa, sino también con Waldo, que por ejemplo ayer no jugó, sino que cae también con Sergi Guardiola a la banda, y ayer esto ocurría desde el minuto uno de juego. ¿Por qué? Porque el rival sabe que el Español por aquí de alguna manera hace aguas. Es como su flanco débil, ¿no? A pesar de que hay otras cosas que no funcionan, pero es una tónica habitual que nos ataquen en exceso llegando por banda, y la realidad es que llegan con mucha facilidad a posiciones adelantadas.
Y jugadores que parecen no estar en su sitio, ¿no? Como desconectados.
Yo diría sí, jugadores muy desconectados del juego o del plan, ¿no?, de David Gallego. Lo acusó en su día Óscar Melendo en partidos anteriores y lo acusaron ayer, entre otros, Sergi Ardeo o Matías Vargas. Me refiero al hecho de recibir en zona de tres cuartos en una situación muy desfavorable. Lo decíamos con Melendo en partidos anteriores, que daba la sensación que cuando recibe el balón tenga que hacer la jugada definitiva, como que no tenga líneas de pase, como que no tenga apoyos por la banda ni por dentro. Y no basta con que el balón llegue hasta ahí, sino que se trata de que lo haga con cierta armonía en el juego, no de que estos jugadores pues reciban y tengan que hacer, como decía, pues la guerra por su cuenta. Y en ocasiones, ayer en más de una ocasión, es la sensación que da.
Y muchos cambios, jugadores que parecen desconcertados.
Demasiados cambios, porque ayer fue el primer partido en el cual el 11 presentaba menos de tres permutas respecto al anterior. Ayer solo hubo una, la de Sergi Ardé por Boulay, pero el sistema sí que cambió. Se pasó del 4-4-2 que se utilizó en Balaídos a un sistema ayer a caballo, quizá entre el 4-4-1-1, ¿no?, o 4-3-3, dependiendo de la posición que ocupaba Sergi Ardé en fase defensiva o ofensiva. Pero en cualquier caso, estamos viendo a jugadores que cambian en demasía su rol de un partido a otro. A Ardé o a Esteban Granero los hemos visto ya en banda, los hemos visto centrados en ese 4-3-3, a Sergi Ardé en esa posición detrás del punta ayer, a Matías Vargas lo hemos visto por la izquierda, como segundo punta junto a Caleri, ayer por la derecha, a Pedrosa lo hemos visto de lateral, de interior, y esto al final desconcierta al jugador. En un equipo que no funciona, como es el caso ahora mismo de este Español, pues pesa como una losa y se ve reflejado en el juego.
¿Y el técnico qué dice al respecto?
Sí, por último, una clave que quisiera destacar ya no es del juego en sí, del partido de ayer, sino de lo que ocurrió en rueda de prensa. Yo soy de los que hasta ahora me he mantenido y me mantengo con la idea de que el plan de juego de David Gallego no me desagrada y creo que puede funcionar a pesar de que no lo haya hecho hasta ahora. Pero ayer hubo un detalle en rueda de prensa que no me gustó en absoluto. Igual que decimos una cosa, decimos la otra. Me refiero al momento en el que, durante su comparecencia, pues David Gallego se pone a leer unas estadísticas con la intención de, entiendo que, de demostrar que el equipo había sido superior al Valladolid.
Fue muy, muy desconcertante.
Considero que está fuera de lugar y creo que comete un gravísimo error y hasta quiero creer que el propio Gallego es consciente de ello a posteriori. Porque si hablamos de números, el equipo firma su peor inicio como local en la historia de la Liga. Nunca había perdido sus cuatro primeros partidos. Si seguimos hablando de números, se habla mucho de que en Balaídos el equipo experimenta una mejoría y si coges los números de Balaídos, tal y como hizo ayer con el partido de ayer, no quedaría reflejada esa mejoría porque el Celta es superior. Sin embargo, en Balaídos pues no lees, ¿no?, ninguna estadística y ayer parece que quieres demostrar mediante números como que tienes el 53% de la posesión que has merecido ganar al Valladolid. Creo que en una situación así no puedes sacar pecho absolutamente por nada y que en este sentido se cometió un grave error que penaliza al propio Gallego que, insisto, creo que es consciente de ello y creo que sabe que se equivocó.
Muy bien, pues un consejo y seguimos.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs?
Y ya para completar, ¿cuál sería el jugador taiko de este partido?
El jugador taiko, a pesar de la derrota, es Diego López, con aproximadamente el 60% de los votos. Ha habido, no una unanimidad, pero prácticamente sí.
Un Diego López que después del partido decía que el equipo juega nervioso en casa, desde el partido del Granada, precisamente.
Dijo algo que me gustó mucho, de alguna manera utilizó una expresión muy popular, que a perro flaco todos son pulgas. Y es cierto, porque hay momentos del juego que te das la sensación.
Yo he sido más terrenal y he dicho que hemos pisado mierda. Pero en fin, tenemos al otro lado a Arnau que nos va a dar sus estadísticas. Primero un consejo, exacto.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
No. Hola.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, Ramón Ríos dice que en vez de la sintonía de impacto teníamos que poner una marcha fúnebre. ¿Qué te parece?
Sí, pues va por el camino.
Gracias, Arnau, gracias. Porque estic a punt de plorar, tú.
Pues no sé si te van a ayudar mucho lo que te voy a contar, Ramón.
Por eso lo decía. Venga, sin anestesia, porque suéltalo.
El domingo se perdió ante el Real Valladolid, cuarta derrota en casa en sus cuatro primeros partidos de Liga. Podemos decir que es el peor arranque de la historia de la Liga como local, superando los tres partidos perdidos la temporada 47-48.
De todas maneras, déjame decirte que todas las semanas hacemos algún récord, negativo o positivo.
Es lo que te iba a decir. En este aspecto podemos decir que Gallego ya gana a Rubi en récord negativo 2-1.
Collons, quina estadística.
Et deixo que acabis les estadístiques perquè n'hi ha una que deu ser també de l'any 22.
Ara em tens intrigat, Dani.
No, aviam, quatre partits i sense marcar cap gol.
Un.
Se'n van fer ells.
Cap jugador de l'Espanyol ha fet cap gol.
Sí, no, clar, vist així... Va, aquesta te la busco i a la nit...
Qui va marcar el gol de l'Espanyol?
Saldúa.
Pròpia porta.
Vale, i on juga aquest?
No, aquest està catalogat com a pròpia porta.
Vale, doncs juga amb la Real, Vull dir que de l'Espanyol no ha marcat ningú.
Aquesta em comprometo a buscar-te-la i te la penjo a la nit.
Vale. Vinga.
A quin any vam néixer nosaltres? El 900? Pues el 900, des del 900 que... Bueno, sí, segueix, Arnau, que no volia tallar-te.
Además, para más bien ri, la derrota ante el Valladolid supone la derrota 1100 del Español en Liga. Cabe decir que no hay ningún equipo que tenga 1100 derrotas en Liga, solo el Español, pero es que no hay ningún equipo que tenga más de 1000 derrotas en Liga, solo el Español lo tiene. Supera al segundo clasificado en esta peculiar clasificación, que es el Athletic Club, en 153 derrotas de diferencia.
Esto es un récord de veterano.
Tu també.
Bueno, és un rècord que ja això té, és veritat, el que està dient, però té com una mica de trampa, perquè no tots els clubs clar, tenen 100 i pico d'anys.
De molts claro, anys, està molts anys a la competició.
La setmana passada colgué este dato, porque me lo pidió precisamente Edu Calero, me lo estuve mirando y claro, visto así, es mucho, pero si cogiéramos el porcentaje de derrota en función a los partidos disputados, el Español es el decimotercer equipo con mejor porcentaje, es decir, de los que menos pierde. Claro, es un poco un arma de doble filo.
No podía ser otro número, tenía que ser el 13. Sigue, sigue.
Además, al descanso el Valladolid ya ganaba. Viene arrastrando el Español una dinámica realmente negativa porque con la derrota al descanso ante el Valladolid ya son 6 partidos consecutivos como local en el cual el Español se va al descanso perdiendo. Es decir, los 4 partidos de Liga más la última eliminatoria antes de la fase de grupos contra el Zorya más el primer partido de fase de grupos de Europa League contra el Ferenbaros.
Otro récord batido.
Yo creo que en casa nos va fatal, está claro.
6 partidos en casa perdiendo al descanso, solo una victoria contra el Zorya, un empate contra el Ferenbaros y las 4 derrotas en partido de Liga. Fernando Calero fue expulsado en mitad del segundo tiempo con roja directa. Hacía 4 años que un jugador del Español no era expulsado con roja directa. El último, Kiko Casilla, en febrero del 2015, en el Sánchez Pizjuán. Y ahora, un último dato, que os aviso que va a traer controversia, porque ayer ya estuve discutiendo por la noche con alguien del club, porque, según mis cálculos, Víctor Sánchez jugó su partido 250 con el Español y David López jugó su partido 150 con el Español. Ya os aviso que si juegan jueves y domingo, el club va a hacer oficial esta cifra. Porque ellos creen que han jugado 2 partidos menos de los que yo digo.
¿Y dónde que es 2
partidos? ¿Cuál es el problema?
Yo considero oficial una competición, porque me parece oficial, que es la Copa Cataluña, devaluada ahora mismo, pero ha sido oficial toda la vida en sus orígenes desde el principio de los años 1900, y el Español no la considera como tal.
¿Y el trofeu citat de Barcelona?
No es oficial, Dani.
També se l'ha encarregat.
Si no, tu, Dani, estaries a dalt de tot de la classificació de jugadors i de gols.
Bueno, si busquessis una estadística de gols dels migcampistes, potser segur sí. Però bueno, segueix.
Segueix, Arnau.
No, ja estic.
Ja estàs.
És que avui estem molt deprimits. La veritat és que aquestes merdes d'estadístiques que m'estàs fotent avui, Arnau, ens deixa deprimits.
Vinc aquí i esperava un Ramon
amb
empenta, i el veig destrossat i quasi em fa plorar, aquest Ramon.
Està tirant per terra. El nostre community manager l'ha anunciat com si estigués...
No, és que realment, a veure...
Avui ve reflexió, s'ha fet una llista.
No, he fet una llista de queixes que vull fer, públiques.
Comença-les, que no tenim molt de temps.
No, aquesta gent no m'han acabat.
Unos consejos y seguimos. Arnau, ¿te quedas o cómo lo tienes?
Voy conduciendo.
Pues nada, adéu, Arnau, cuida't molt.
Venga.
Fins demà.
Consejos y nos vamos ya a la factoria. Nada, 5 minutitos.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Avenir. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mon Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Daremos los resultados porque ya sabéis que los martes es el día que llegamos a la factoria. ¿Y cómo ha ido los resultados? Ha habido de todo, ¿no?
Ha habido de todo, literalmente. Empezamos por el Español B, que empató a uno en el campo de Valencia-Mestalla.
Otro empate.
Sigue sin ganar, fuera de casa, por cierto. Marca Víctor Gómez en el minuto 64 y empata para el Valencia.
¡Hostia, Víctor Gómez!
Víctor Gómez de lateral derecho. Sigue. Y empata para el Valencia Carlos Cabrera en el 74. El Español, el equipo de José Abrilio Gay, ahora mismo está en mitad de tabla con 7 puntos. La semana que viene se enfrenta el domingo a las 12 del mediodía contra la Nucia, la revelación de este grupo 3 de segunda B.
Y éxito de los juveniles, por lo que veo.
Los dos juveniles ganaron. El juvenil A de Luis Blanco en primer lugar, 2-0 frente al Llavac Tarrasa, con goles de Villahermosa y Jofra. Líder de la categoría es el Zaragoza con 12 puntos, el único que ha ganado los 4 partidos disputados hasta ahora en esta división de honor juvenil. El Español y el Barça le siguen con 10 y pinchó la DAM de Luis García. Vaya. Que perdió 2-4 frente al Girona, así que ha bajado esa posición y la semana que viene el Juvenil A se enfrenta al Cornellá, al domicilio. En cuanto al Juvenil B de Moisés Hurtado, ganó 1-3 a domicilio en campo del San Andreu, el Narcís Sala, goles de Rami, Dani y Arnau. El Nàstic de Tarragona es el líder con 15 puntos, le siguen el Español y el Barça con 12. La semana que viene, Español-Cornellà.
Y el que sigue caída libre es el femenino.
Caída libre total, el femenino perdió en la Dani Jarque 0-1 frente a la Real Sociedad, cuarta derrota de las
la
de
Paloma, ¿cómo es de ella?
No la va a convocar.
¿Tampoco? Sigue sin convocada. Hay que decir que tuvieron 3 palos, o sea, que fue un palo de partido.
Va, Josep, porque no defensis les coses que no es poden defensar. No, aquestes de llonxes, home, no, home, no. El femení està en bancarrota.
Sí, però si han hagut 3 pals, si han hagut 3 pals.
Si han hagut 3 pals.
Per favor, no em toqueu els de llonxes, home, per favor. El femení, com anàvem, una neteja ja de dalt, que té com començar. Gracias a los servicios prestados, Titi.
Dani,
ala, adeu, venga.
Dígale que no.
Al jaspe, no, hostia, a ver.
He donat una informació.
No, pues yo te rebateixo, no voy a entrar més en joc.
Bueno, volvemos. 3 palos y alguna que otra parada de mérito de la portera de la sociedad. Por cierto, 17 años y ya suena para incluso para la absoluta de España. Prodigio, ¿no? En fin, 0-1 frente a la Real Sociedad, colistas, las de Salvado Jaspe, siendo el único equipo, por cierto, que todavía no ha puntuado. Y la semana que viene hay parón, pero la siguiente el Español recibe al Betis ya más que obligado a ya no solo a puntuar, sino a ganar.
Y además en el femenino tiene un problema porque no es tan fácil como cambiar al técnico, porque ya se hizo hace 4 días prácticamente.
Nunca es tan fàcil.
El femení, perdoneu, és que Dani, deixa'm dir una cosa.
La temporada passada.
Però el problema del femení és que es va prometre unes coses, va dir que aquest any seria un any que pujarien o muntarien no sé què, que fitxaríem no sé quantos.
No. Després parlem, perquè no solament això, sinó que han dit que s'ha fet, que encara és més complicat.
I què hem fitxat? Bueno, va, és igual.
Mira, toma, que acabi.
Unos consejos y nos vamos a la tertulia.
Hòstia, m'esteu calentant, m'esteu calentant.
No et perdis la final mundial de la Danone Nations Cup el proper 12 d'octubre d'un quart d'11 del matí a 9 del vespre a l'Estadi de l'Espanyol de Barcelona. Més de 700 nens i nenes de 27 països es donaran cita a la competició mundial més gran de futbol a la vi. Un dia per gaudir en família, amb el partit de les llegendes de la Liga i les actuacions musicals de Ricky, Nerea, Raúl i Carlos Wright i una fan zone a l'estadi amb activitats per tothom. El 12 d'octubre, Play Football Change the Game amb la Danone Nations Cup.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al Mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Y antes de empezar la tertulia, recordaos que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica. Me hacéis acelerar. ¿Tenéis tantas ganas de hablar? Repito.
Quería Basnari, ¿eh?
Sí, i tant. M'han menjat una entrapada de pinxo.
Em vaig veure la foto, eh? Que la policia no és tonta, eh?
Senyor Dani, que jo bueno, tinc que dir coses, hòstia. Digues a l'anunci.
En plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del mercat del bany de la calle Santalo, el bar del Rincón. Aquí el Ramon em diu que ho faci i ho faig. Pásate por ahí. Saluda José María Montero y su equipo de parte de Mon Perico y tómate un respiro charlando el español en esta isla perica del mercat del bany. El Rincón es la parada número 7 del mercat del bany de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del mercat del bany. Para desayunar los comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
En el Bar Rincón puede ser que encontréis la, ¿cómo era? La tecla, como dice Dani en un tuit. ¿Dónde coño está la famosa tecla que todo el mundo la busca y nadie la encuentra?
Molt bo, Dani, molt bo aquest.
Aquesta sí.
Els tuiteros, retuit, això.
Escolta, jo vindré demà perquè tens moltes coses de...
Que no.
Ens anem i que parli.
Qui ve demà?
No, és igual.
A primera hora, última hora, no, a la tertúlia.
Sí.
El Nacho i l'Eduardo Calero. Vols venir també?
Va, no, vindré el dimecres.
Tu pots venir quan vingui.
Ja podem parlar, ja podem parlar.
Jo, que passi per aquí, entro. Va, digues.
Va. A veure, va. Puc començar a criticar? Deixes criticar tres coses, només?
No, tu digues el que vulguis. Això és llibertat d'expressió.
No, però bueno, és que vull, sobretot, a veure...
Digues. Però ves, fes-ho ràpid, que no acabi el programa.
Si no em puc concentrar, que ostres! Ah. A veure, a part de que l'equip va malament, que el femení va malament, que moltes coses en aquest club segueixen anant malament, perquè resulta que tenim una directiva que els importa un carajo l'afició, perquè aquests són la voz de su amo, el senyor... Ahir es va produir un fet molt lamentable, com va ser... que es diu que tots els nens vagin a l'Espanyol, que no sé què, i resulta que no es deixen entrar. Però es havien acabat les invitacions. I no podien entrar els nens. Els enviaven a una cua que hi havia a les guixetes de mitja hora i no podien entrar. I llavors, què passa? Quin és el futur de l'Espanyol?
Espera un moment, deixa'm... Jo no defenso, no, que està mal fet.
No t'enteres de res.
No m'entero, però a veure... Havien d'anar amb entrada, aquests nens?
A veure...
Pregunto.
Sí, donaven invitacions.
Sí, ara has d'anar a recollir
l'entrada. I on estaven les invitacions? No les tenien.
No les tenien, perquè no n'hi havien. Les havien donat a tots aquells que van disfressats del Barça, del Madrid,
no,
i del
però, Peñarol, a veure, no,
de Montevideo...
I
no, que sí, home, que sí. Ramon, sí, cada dia hi ha més gent a la ciutat esportiva, que em fot una vergonya. Vas a la ciutat esportiva.
No vaig a defensar res.
Hi ha gent amb samarretes del Barça allà passejant-se en sobre en xuleria. Me cago en dena. I crios que van a la camiseta de l'Espanyol, el porter de torno allà, diu, no, el senyor Guas m'ha dit que no podeu entrar.
Però escolta'm una cosa,
A veure,
se suposa... Jo no vaig a defensar ni una cosa ni l'altra. Estic fent ara aquest matís. Se suposa que si van allà, vas amb entrades. No, els nens van allà, van amb entrades.
Has d'anar a buscar-la, a les guixetes.
Els hi van dir, aneu a la guixeta que tindreu entrades.
I va haver un problema.
I va haver un problema i no hi havia entrades.
Bueno, però es va solucionar, van poder entrar.
Sí, al cap de mitja hora van solucionar-ho, clar. Quan ja després ja s'arma el follon que s'arma... A veure, jo vaig en un meu fill, que no, ja són grans els meus, però tu vas en els teus fills de 4 i 6 anys, pastís de l'Espanyol, i no et deixen entrar, a les 12 del migdia comences a cagar-te en tot. Te'n vas a les guixetes, una cua que donava la volta...
Però les entrades les havien de tenir, abans, ja, sí, o les havien de recollir?
Eren invitacions, Dani.
Ja les tenien?
Aquesta gent no, perquè ja s'havien esgotat... Li havien donat en aquests a la penya del Barça, a la penya del Madrid, a la penya de la bufanda del no sé què... I, és clar, aquests van allà amb la camiseta del Barça i a sobre tens que riure-li la gràcia perquè el tens sentat al costat. I a vegades et fotria bueno, dos bolets a un.
No crec que vagin en samarretes del Barça, però...
Que no? Que ens truquin els oients. Si tenim collons, que ens truquin els oients a veure quanta gent hi ha que samarretes del Barça a l'estadi o a la ciutat esportiva cada dia.
La ciutat esportiva és una cosa.
No, home, no, és que... Tu vas al camp del Barça en la camiseta de l'Espanyol, la ciutat esportiva, és que ja no et deixen entrar. No et deixen entrar, Dani.
Ja no hi vaig.
No et deixen entrar, no et deixen entrar. Bueno, aquesta era la primera queixa.
Vale,
la primera queixa. La segona queixa, el femení. El femení, la veritat, és que és horrorós. Està pitjor que el primer equip nostre, ja.
Perquè... És un pal, el femení.
A veure, es va prometre una sèrie de coses i no s'ha complert cap d'aquestes coses. Llavors, jo crec... I ho dic aquí públicament...
No, no, jo situo el tema. El Lauren Florido va dir en una entrevista a la grada nosaltres hem pujat el pressupost i ara depèn d'elles. O sigui, ara són les jugadores les que han de demostrar perquè nosaltres hem fet la feina. Aquesta sí, és la
quins política. Fitxatges hem fet?
Això és el que va dir el Lauren Florido, que és el coordinador.
No, jo pregunto, quins fitxatges hem fet? Hem fet fitxatges de puta mare, no? Hòstia, així anem als últims. Anem als últims, que no hem guanyat ni un puto partit. Vale? I llavors hi ha una persona que jo li agraeixo molts anys de dedicació a l'Espanyol, però ja està caduca. Ja porta molts anys aquí, i quan aquesta persona pues, té que ja dir que passe otro, que jo ja estoy perdida en el mundo de la jubilación, tu.
Però quina missió té aquesta persona que dius?
Fitxar.
La fitxar i desfitxar, és la Titi, cony. És la que manega tot, home.
És la secretària tècnica? O...
No ho sé.
No, pregunto, no ho sé.
No, és que ha fet de tot, entre l'Espanyol ha fet de tot.
Deu ser. Ella és la que fitxa jugadors?
Home, va, veu jugadores i dona els seus dallonses, els seus informes i les seves coses, i és la que es reuneix en el Florido i en l'altre i diu, mira, podemos tenemos esto y lo otro.
Però ella què és? Delegada? És coordinadora?
No ho sé el que és. Viu del club.
Hòstia, però jo pregunto.
Home, només hem d'entrar a la web del club i veurem quin
no
és el seu.
No sé, perquè és igual. Fa el que desfà, el que vulgui. Vale, això és un altre tema, que ja m'hi han anat per no sé què. I ja podem fer moltes campanyes de màrqueting, que realment el màrqueting, això sí que tinc que reconèixer que s'està fent molt bé, però si tu el producte que estàs venent és una puta merda, que és una puta merda perquè no guanyes enlloc i cada vegada arriba el dilluns. Avui dilluns vas cap a la feina i... Otra vez, Perico! Este año vais a segunda! I això si ho tenen que aguantar els crios que van a col·legi avui, que han anat a col·legi, tenen que aguantar això...
La taula és de fusta.
La gent ha de pensar que és un efecte sonor, però no,
No hi ha un xinès aquí amb un bombo.
No, és que si trenco la taula ja la pagaré, tu, que me'n porta dos collons, tu. Pots fer el millor producte de màrqueting, pots fer els millors anuncis...
El Dani està canviant de color, no sé si està saludant. Està posant blanc, eh?
Va, que acabo, que si no parlaràs, Dani.
No, això ja em va bé. Que
no, perquè després ja encalcaré en el del...
No comencem amb la incontinència.
Acabem amb el femení, què?
No, ja he acabat amb el femení, cony. Ara
com es diu la coordinadora?
Titi Camúñez.
Vale, aquesta la buscarem ara, aviam què fa.
Joder, Nacho, tu que portes...
Com Nacho?
Nacho.
Perdó,
ja... Et volia dir...
Si et pregunto que no ho sé jo, lo de lo femení.
L'única cosa que m'arrepenteixo, i ho dic ara ja públicament, quan el Josep Ramió va ser el responsable del futbol femení, es volia carregar la Titi. I jo en aquells moments estava ficat en el futbol femení, també. Perquè com el Josep Ramió tenia molta amistat, i estava el president de la Federació de Penyes, etc. I li vaig salvar el cul. Li vaig salvar el cul a la Titi. Vale? Sí. Després m'ho va agrair a punyalar a trapera. Hasta aquí, Leo, ya se acabó. Va, Dani, segueix. És, que cal,
és tu el que havies de dir? No, m'ha semblat poquet, no tens res més?
És que ara començaré en l'Andamio i llavors ja... Deixo l'Andamio per tu.
No, jo no. Digues no. Què vas a dir de l'Andamio i d'això.
Bueno, no, això ja és a més del primer equip.
No està de més que diguem que la Federació Catalana de Penyes ha tret un comunicat... Apunta les coses i li haig de dir jo el que ha de dir.
No em recordava. Després... Ha fet un comunicat per primera vegada, ja feia temps que necessitava que la Federació tornés a trempar...
No, com quan tu estaves allà, digue-ho.
No. Jo he fet coses bé i coses dolentes, com tots. Tothom fa el que pot perquè és una qüestió altra i cadascú treballa com vol. Però ja era hora que féssim un comunicat i encara a mi em falta... Ja dic, hòstia, que ha pegat molta canya. No, jo hauria fotut una encara més canya, perquè és una mica, a vegades, en aquest club, si no li fotem... L'has llegit el comunicat, Dani? Que fots una cara de sorpresa, a vegades que em penses assustat, collons.
No, el sé, t'estic escoltant
amb poques paraules, que el club no s'hi fot ni puto caso. Ni puto caso.
Han fet el comunicat, han rebut alguna contestació?
No, que jo sàpiga no. Encara estan esperant que el contestin.
Bueno, igual el contesta, igual s'ho han de...
Sí, s'ho han de seguir. Sí,
demanaven que algú sortís del club i digués alguna cosa, i com a mínim ha sortit una veu...
Josep, per favor. El que ha dit el Joan Capdevila avui, i res, és igual, ¿vale?
Sí, jo
t'estic... Què ha dit? Què ha dit important?
No.
Tenemos que estar unidos, que todo vaya bien, hay que dar un voto de confianza...
No, però
això ho dic jo, i tu, i el Dani, si
però
vols.
Que l'únic que t'estic dient és que la Federació de Penyes demanava que sortís algú i ha sortit algú. Ara, evidentment, es pot
per dir
valorar...
això, millor que no surti ningú. Bueno, això és la meva opinió, tu.
Exacte, és la meva opinió.
Perquè, clar, si no... ¡Gallego al andamio, coño!
Pausa.
Es que
silencio.
Nos deja...
Claro, nos deja muertos.
Nos deja sin palabras, tú.
Anem per feina.
No, és que el Gallego és un entrenador regional, bueno, tio. Espera, Dani, l'última.
Valorant el partit, podem parlar del partit un moment.
És valorar el partit, però si tot el partit... Tots els que els estan escoltant ja tenen valorat el partit. El partit va ser una puta merda. Vull dir, ens va guanyar el Valladolid, que en tots els meus respectes és la banda del Mirliton. Digue'm quatre jugadors del Valladolid de memòria. Bueno, Josep, però... digue'm quatre jugadors del Valladolid de memòria. A que no els saps?
Calero,
si és dels nostres. No tens ni... I qualsevol menys el Javier, que el Javier sí, perquè és periodista i està tot allò eficaç. Ningú sap els quatre jugadors de memòria del Valladolid. I ens van donar un bany. El Valladolid, que no havia guanyat... Bueno, és que em calento. Va, tira, Dani, tira.
És un dels equips... Una de les plantilles més fluixes de primera. Això és veritat.
Sembla que és la que té menys pressupost de primera. Sembla, no ho sé,
Els quatre bons els hi van anar, diràs tu. I gràcies al Barna ens van fotre... perquè el gol aquell que van fer el segon ja va marxar a mig estadi,
El penal era penal? Jo no he vist la imatge repetida.
Bueno, fot una hòstia a la mà.
Home, a veure, és innecessari fer aquest gest. És innecessari. L'arbitre diu, com és que no miren el VAR? No, és que en aquestes jugades no hi ha interpretació. L'àrbit veu penal i veu penal. Una altra cosa és quan hi ha una jugada que l'àrbit no se n'adona i el del VAR l'avisa. Diu, escolta, que l'ha tocat amb la mà, no l'ha tocat i això. Ell va fer...
Segurament... El Diego López diu que no, ja estava allà al costat. També podia haver dit que és interpretable.
Té l'altre darrere i treu el braç a passejar i li dona, i a l'altre doncs, li toca una mica la cara i cau.
El que digui que no, jo li faria una pregunta. Si és a l'altra àrea, diríem el mateix?
Bueno, però bueno, que...
Si no perdem pel penalti, perdem pel penalti.
Sí, el fet és el que és, no? És que dius, és que el penalti no sé què. No, l'Espanyol va tenir 15 minuts. Bonets.
Diguem que va començar bé.
Respecte a el que havíem vist, i això va entusiasmar d'alguna manera, pensant a la gent que, bueno, ara, ostres, aquest partit hem començat bé. Però en el moment que, al contrari, en aquest cas el Valladolid, et crea una situació de perill, no el gol, una situació de perill clara que treu el Diego López o no sé què, que tenen per allà, l'equip es ve a baix. I encara no s'havia encaixat el gol. Ja a partir del gol, evidentment, l'equip desapareix, però és que desapareix com a conseqüència de que els jugadors volen fer coses, però ja no les fan, estan desubicats, jugues una mica a teva meva, sí, va, te la passo, tu me la passes, ara jo la toco allà, ara vens aquí i tal, però després té que haver un objectiu clar i concret, que és, hòstia, hem de buscar la porteria. I clar, com busques la porteria? Com la busques? amb efectius, amb menys efectius, amb els homes més importants, els homes que et poden fer gol, o com? Bueno, doncs sembla... els laterals, ja sabem, els laterals, doncs, les grans dificultats que tenen quan arriben a la línia de fons. Vull dir,
és que... El Ramon ja s'ha...
El que està clar és que Pedrosa, perquè sigui efectiu, ha de jugar des del darrere, per aprofitar aquesta velocitat, no? Em sembla que ja ho hem vist, bueno, no?
Ho hem vist. És veritat que té una punta de velocitat tremenda, és veritat que quan juga per davant, doncs, si no es despisten els laterals, sempre els té allà i és difícil. I si, l'única solució és donar-li pilotes en profunditat perquè ell vagi en banda, però...
Perquè l'un contra un no
és... que ja comencen a conèixer. I quan jugues darrere, doncs, depèn de l'home que tinguis davant. Vull dir, per què? Perquè si l'home que tens davant és un tio que t'està tocant els nassos constantment, doncs tu doncs puges més o puges menys, no? Però, bueno, la lògica sembla que diu que ha de jugar de lateral. Vale, però independentment de que pugui jugar de lateral, que el Vargas jugui al mig, que jugui a la dreta, que jugui a l'esquerra, jo mantinc un discurs des de fa no sé quan. I encara no havíem perdut els 4 partits o 3. Equipo tipo... que va fer un canvi només, i una manera de jugar. I una manera, que sempre he dit, m'és igual el 4-3-3 que el 4-2, que el 3-5-2, que el 3-4-1-2, digue-li el sistema que vulguis. Tu fes aquest sistema amb aquests jugadors. I a partir d'aquí sí que hi haurà algun partit que tu dius, home, aquest partit que juguem contra aquests i que a més juga fulanito i menganito i ens poden fer mal per aquí, doncs avui faré una petita modificació i en lloc de jugar amb dos puntes jugaré amb un i jugaré amb un tio més atreçat. O sigui, fer algun tipus de... Ja em sembla bé, però és que la sensació és que els jugadors... Sí, quan estan a prop, doncs se la toquen, però...
Se la toquen?
No, se la... No, però no ho dic amb mala...
Es toquen els collons, sí, ho has dit bé, no? És que no ho han interpretat.
Els
jugadors es toquen els collons.
A part de que...
Estava malant en sèrio, sí. No anava en cap de sol.
Ha sigut culpa meva. No. Evidentment és un joc de conjunt, però és, no deixa de ser curiós que precisament els dos jugadors que per mi queden més retratats, i no perquè Caleri ho faci molt malament, sinó perquè no marca, és... són els dos que han substituït els dos que millor rendiment traiem l'any passat, que eren Borja i Hermoso. Tant Caleri com Calero són els dos que queden més retratats perquè un no marca i l'altre cada vegada que la gaga...
Els dos individuals a vegades al futbol es produeixen, ¿vale? Però que siguin seguits, home, i el mateix jugador, doncs, si és això, és que per un error individual, tot això. Escolta, no hi ha problema. No el posis. No menja que bé, no el posis, no jugarà. L'altre no el posis, posa'n un altre. Si és que aquest noi ara està passant un mal moment i s'equivoca. Però és que s'ha de buscar per què s'equivoca. S'equivoca perquè quan vol fer el passe no veu el company ben desmarcat i llavors fa el passe forçat per donar-la i llavors li tallen la pilota, o en aquesta jugada ell no s'atreveix a donar-li el porter, vol driblar, que és una imprudència brutal el que va fer ahir, més que l'altre del passe...
És un error d'infantil, com diria.
Error d'infantil. Bueno, ja sabem que és un jugador... No és un jugador com a defensor potent, defensivament de ser contundent, i això és més
tècnic. Aviat,
més tècnic i tot això. Vale? Però és igual. Al final, si vas fent... és el que he dit sempre, i no és que jo tingui la raó ni res, és la meva opinió, però ja és que la dono abans. O sigui, el fet de que hi ha molts jugadors que al final no saps si jugues per aquí o jugues per allà, doncs això, el jugador es necessita saber. O sigui, el Vargas de què jugarà? No ho sé.
Ningú sap.
Juga per la banda, a la dreta, per l'esquerra, pel mig...
A tota la lateral.
No sé què. M'és igual del que jugui. M'és igual.
I tu que n'has vist molts partits i has viscut des de baix, alguns ja comentaven que donaven la sensació que els jugadors ja s'acomiadaven de Gallego per alguns gestes a la banqueta. Inclús jo vaig veure un detall que no em va agradar, perquè també és un símptoma, no? En un moment donat, el Gallego estava molt a sobre dels jugadors, els cridava molt, i amb el Didac Vila li diu «corre, corre, corre!» i l'altre li fa així amb les mans com dient «que ja vull». evidentment, dos minuts el va canviar. No, però aquest tipus estava davant.
No m'hi vaig fixar. Estar, detall,
el va canviar de seguida. Jo vaig Josep, comentar que estava amb dos minuts i el canvia.
Això ho fa l'entrenador de la regional. El de tercera regional, el quarta regional. Venga, chavales, corre, corre, tira pa allà, venga. Pone la pierna, pone la pierna! I escolta, són professionals.
Bueno, Camacho feia el mateix, eh? Bueno, però mal huevo, mal huevo!
Ha passat a la història, ja ha passat a la història. I el gallego és d'aquest tipus de... ¡Coño, sácale huevos, niño! Això ho podia fer en el B i en els xavals del filial i tot això, perquè eren xavals de 18 anys i tots s'acollonen.
I parlant de crits, però... evidentment, la grada ja va sentenciar el gallego. Ho veig molt difícil que es pugui canviar quan et criden d'aquesta manera.
El futbol només es canvia amb resultats. I això està més clar. I juguis millor o pitjor, però si tu vas guanyant, pues la gent, bueno, pues s'oblida i tot això. Però si no hi ha els resultats i a sobre la sensació que tens és que l'equip no va més. És a dir, o sigui, jo em preocupen diverses coses, però una que em preocupa molt, que és la que he comentat abans, quan no estàvem a Mantena, és que, o sigui, la valoració que pugui fer l'entrenador a les rodes de premsa dient que ell veu que l'equip en moments està bé i que sembla que ha crescut i fa coses positives i això, si ell creu això, hosti, com millorarem? A no ser que el discurs sigui de cara en fora i després el vestidor sigui un altre, no? Però a l'equip no va. A l'equip no va. I això no... I a mi, escolta, em sap greu. Però que si creus... Gallego se'n va o no se'n va.
T'ha donat la sensació de que després del conclave s'ha vist com a mínim que els jugadors ho intenten més?
No, que ho intenten... L'únic que jo he vist després d'aquesta reunió...
Partit de Balaïdos i aquest.
El dia de Balaïdos va ser que en el moment que l'equip anava guanyant 0-1, Gallego va fer passos tots defensius. I al final eren 10 jugadors defensius, més el Caleri allà dalt. I tots allà darrere. Bueno, a mi em va semblar això que no va amb el missatge que sempre ha dit Gallego. O en aquell missatge que en un principi
bueno, no creguis,
de Rubi...
De Gallego sí que era, defenderemos como equipo pequeño y atacaremos como equipo grande.
Con 10 defenses, 5 centrals, 4 laterals.
Rubi també ho deia, i anaven perdent, fins que després, ja us en recordeu aquell partit de Valladolid que va posar l'Òscar Duarte al mig del camp i no sé què, ja es va marcar el gol al verde de falta i això. Però bueno, a l'equip no va. I un resultat positiu, si no funciona bé a l'equip, serà tapar el que estem veient. O sigui, tu pots anar a guanyar a Mallorca i a lo millor guanyar com has guanyat a Eibar. I quan vam guanyar a Eibar ja ho vam dir. A més, jo ho vaig dir. S'ha guanyat per moments puntuals, que és bo, que ha sumat 3 punts, encantats de la vida. Però l'equip durant 70 i pico minuts va ser un equip el que estem veient normalment. I a casa hem d'arribar moltes vegades. I hem d'arribar amb els jugadors importants. I quan jugava Melendo i Vargas a bandes, que anaven cap a dins. I sempre he repetit, aquests dos jugadors que juguen en aquesta posició per davant del doble pivot, que van per darrere del punta, aquests jugadors han de ser importantíssims. O fan jugades, o fan passes de gol, o fan gols. Perquè si no, qui marcarà els 40 gols o 50 que s'han de fer a la Lliga? Qui els marcarà? Perquè un dia et marcarà Naldo de córner, un altre dia et marcarà Calero de córner, un dia Pedrosa te'n farà 3, un altre dia un altre te'n farà tal, un altre mig del camp d'Arder te'n farà 3 més, Granero te'n farà 4, vale, ja anem sumant. Vale.
I
els altres hem de fer gols, entre Ferreira, Caleri, Vargas, Melendos, hem de fer gols. I aquí, quants gols?
No fem gols.
Però almenys fem passades.
Sí.
És que algú han de fer, perquè si això ho limitem i ells no són importants, qui són els importants? Els laterals, que són els que pugen en banda per fer les entrades. Clar, i de 10 entrades, doncs, igual n'arriben dues en condicions, però a millor quan arriben en dues en bones condicions, a la millor Caleri ha anat a banda i no pot rematar, perquè també qui remata? Caleri. No rematarà si juga Piatti o Melendo o Vargas de cap.
I tu, Ramon, creus que això es pot reconduir si no es canvia el tècnic?
A veure, jo...
Ho dic per tal com es va esclatar la grada...
Jo crec que... A veure, ara abans ho comentàvem amb el Dani fora d'antena. Li han donat aquests dos partits, segons el que passi aquests dos partits. Jo crec que el dia del Mallorca serà...
Això ho van dir la setmana passada amb els
no,
dos
però
del Celta.
Jo crec que aquesta vegada... Aquesta vegada...
Però és que ara venen els partits venen 15... molt junts. I
no, i a més venen 15 dies, que en 15 dies se'n paren de seleccions, tu pots fer un canvi d'entrenador, estar 5 dies allà a la muntanya a parlar amb els jugadors i fer un estatge i conèixer els jugadors i tot això. A veure, ojalà, i ojalà. Jo sóc del primer que vull que guanyi l'Espanyol, A veure, que no ningú me l'interpreti, Jo que vull que guanyi l'Espanyol.
Ja molta, molta gent no deia això, aquests dies enrere.
No, però
vull
jo vull
que perdi perquè fotin fora el
Gallego. No.
Vull que guanyi i ojalà li vagi bé amb...
Exacte, jo que li vagi bé al Gallego. Guanya, i que però, bueno. Però vist el que està passant i vist tot això, vull dir que nosaltres aquest octubre farem 119 anys d'història, l'Espanyol. Que ningú s'oblidi que a finals d'octubre fem ja 119 anys d'història. I no vindrà
28
ni...
d'octubre.
28 d'octubre. I no vindrà ni el Chen, ni el Chun, ni el Chinchanchun, ni el Gallego, i ens fotran a baix. Això ho tinc claríssim. Ho tinc claríssim. Què passa? Ja s'acaba.
No,
ho tinc claríssim. Perquè el sentiment blanquiló, mentre hi hagi un perico, hi haurà l'Espanyol, i això que s'enteri tot Déu, que es pensa que ens enfonsaran, una puta merda ens enfonsaran. En dos collons tirarem endavant.
I si ens tallen les ales...
Volarem en els sous!